Les hommes y vont à des bains.
Les dues terres, les dues ribes, la terra estimada, l'ull dels déus, Kemet, la terra negra. Els pobladors faraònics tenien diferents formes de designar el país que des dels grecs ens ha arribat com a Egiptos. Però hi ha una altra terra, la que ha fertilitzat tantes històries, tants poemes, tants contes, tantes il·lustracions, que té una tradició dilatadíssima i que configura la imatge literària que en tenim. Un dels regals més fascinants d'aquest final d'any editorial és el llibre que avui abordem, Les històries del Mag Senna i altres relats sobre l'Egipte fantàstic, un llibre curat pel filòsof i egiptòleg Roger Fortea i editat per Males Herbes, un viatge apassionant que va del príncep Senna, traduït del demòtic, fins a Rafael Llopis, passant per Schiller, Edgar Poe, Lovecraft, Conan Doyle, Risco i altres creadors que han fabulat sobre Egipte des de diferents estètiques i aproximacions. En parlem, doncs, amb Roger Fortea, la Xènia Diaconova, amb Borja Bagunyà i la Dolç Beltran, que ens portarà a l'Egipte tintinaire d'Hergé. I amb en Joan Lluís Lluís viatjarem a un racó entre l'Egipte i Líbia, la terra imaginària de Calímbia, de la mà de l'escriptora Penélope Lively i la germana de Cleòpatra. Avui, doncs, amb esperit faraònic, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant en Roger Fortea, benvingut al programa, com estàs?
Hola, què tal?
Borja Bagunyà.
Què tal, com va?
Xènia Diaconova, ben trobada.
Hola, què tal?
Les històries del Mag Senna, ho veiem abans, amb aquest regal que ens ha fet el Roger i Males Herbes, amb un llibrot en tots els sentits, el millor dels sentits, que aquesta bogeria que heu parit, que és, entre altres moltes coses, la crònica d'una construcció, no? La construcció d'aquest mite d'Egiptos, que de fet és la suma de com l'han llegit diferents tradicions culturals.
Exacte, sí, la idea del llibre és una mica això, anar veient com al llarg dels segles i des d'època hel·lenística fins ben bé l'actualitat, perquè el darrer dels textos és dels anys 80, però podria haver continuat i agafar una cosa més propera, no? Però és això, anar veient com Egipte bàsicament és un imaginari que s'ha anat alimentant a base de notícies, memòries falses, encriptacions... bàsicament perquè és una cosa que ha fascinat i durant molts segles ha restat en l'oblit i envoltat d'aquestes boirines del misteri, i això dona perquè la cosa s'infli i es vagi omplint.
Sí, sí. Has dit dues paraules claus que són misteri i fascinació. Jo crec que la fascinació hi és i ha estat sempre culturalment, no? I com a imatge mental. I el misteri, que també hi és, començant per la pròpia escriptura, no? Perquè el volum s'obre amb aquestes històries de, aviam si dic bé, Senna Haimwaset, no?
Senna Haimwaset.
Haimwaset, clar, clar, clar. La CAC, efectivament, l'hauríem d'aspirar. Fill de Ramsès II, no? I ve escrites en demòtic, i hem de dir, si no vaig errat, que és la primera vegada, perquè no s'havia fet ni en català ni en castellà, que es tradueix directament del demòtic un text en traducció directa, no? Ho has fet tu amb en Joan Giralt?
Sí, sobretot en Joan Giralt, que és ell el qui domina la gramàtica i sobretot el poder llegir aquesta escriptura. Perquè el demòtic és un estadi de la llengua egípcia, oi? Això ho explicava en el pròleg, que a partir de la dinastia Saïta, això és segle VII abans de la nostra era, una cosa així, s'imposa com a llengua vehicular i escriptura vehicular. I tot i que parteix de l'escriptura hieràtica, que en el fons no deixa de ser una versió cursiva dels jeroglífics, és a dir, la diferència, ja no hi ha cap relació entre aquelles imatges que tenim els jeroglífics, que són coses tan representatives, són coses de la realitat, icones de la realitat, però en canvi el demòtic ja són una sèrie de gargots incomprensibles i s'ha de ser un especialista, com ho és en Joan Giralt, per poder llegir allò. La gramàtica, realment, la gramàtica no s'allunya de lo que és el neoegipci o l'egipci clàssic, amb les seves particularitats, clar, però bueno, és una llengua diferent, i sobretot una escriptura diferent.
Hi ha una de les coses que la fan més misteriosa o més fascinant, i la resumirem una frase que dius tu, que m'ha fet molta gràcia, és aquesta dificultat de completar el trencaclosques, no? Tu dius, com a egiptòleg em trobo en un estat de permanent insatisfacció, no? Perquè sí, sempre hi ha, i recordo, per exemple, que les dues històries d'Estenda que ens presenteu, doncs la primera part, fins i tot, per dir-ho així, la trama o la posada en context, és una reconstrucció en cursiva, perquè el papir era òbviament incomplet, no?
Sí, i a més amb aquesta història tan estranya, oi, també ho explico en una de les notes a peu, de que ningú sap ben bé del cert on es va trobar aquest papir. Hi ha informacions contradictòries. I el que tot apunta és que ho devien trobar alguns caçatresors i que el partissin, oi? Que en fessin trossos per poder treure'n més benefici, i que aquesta part que no tenim i que hem de reconstruir, que sempre s'ha reconstruït, potser corre per alguna banda en alguna col·lecció privada, o vés a saber, o es va perdre definitivament en algun...
No, no, i tant. I a més, una de les coses meravelloses que escoltar en Roger Fortea, un s'imagina, per descomptat del paisatge mental i cultural que ens ha fins i tot llegat la cultura popular, va efectivament per aquí. El doctor Jones i el Roger Forté, que podríem anar a buscar l'Arca de l'Aliança o els papirs perduts, efectivament. Home, quina fascinació de l'Egipte que ens ha... I és una mica per entrar també en els altres textos més enllà de Senna, no? Però vaja, la mateixa història d'aquest personatge és una de les últimes formes de tradició literària egípcia, que amb una característica, jo crec que em val la pena remarcar-la, que és que l'element meravellós és consubstancial a les seves històries. No? La màgia, l'ocultisme, tot això, sí. no irromp del no-res, sinó
no,
que...
No, clar, està allà, oi? I jo crec que és consubstancial la mateixa cultura egípcia, almenys per les restes que tenim, per la informació que ens ha arribat, no? De percebre el món meravellós dels déus... a la mateixa terra, al mateix món, no? No seria una divinitat transcendent com més tard serà el cristianisme, el monoteisme judeocristià, sinó que totes aquestes religions antigues, cosmoteistes, en podríem dir, oi, la divinitat està en el món, d'alguna manera, i està en els mateixos fenòmens naturals, està en l'autoritat del faraó, no? Perquè el faraó és un déu a la terra, és Horus a la terra. Estan als temples, en les estàtues dels déus, no són meres representacions, sinó que són la divinitat vivint en aquella estàtua, en aquella imatge. Cosa que després això, clar, el cristianisme i la tradició judea, una de les grans crítiques que fan a les antigues civilitzacions és la divinitat no pot estar en una icona, no pot estar en una substància terrenal, no? Els egipcis veien la divinitat de tot arreu, en el mateix Nil, no? El Nil era el déu ressuscitant cada any amb la crescuda, possibilitant-los de poder viure.
Sí, sí. No, és que m'he quedat, com m'imagino, Borja, això ja us ha passat també, no? És molt fàcil quedar hipnotitzant, no només en la manera com en Roger Fortea ens explica tot aquest món, sinó en totes les traduccions literàries que després han anat tenint, no? Tots els altres textos, al final, hem de recordar que això és una antologia que s'obre amb aquest món fascinant d'Egipte i com l'han anat plasmant tradicions i escriptures tan diverses, no?
Totalment. No, a veure, Egipte fascina... Ara que treies aquest referent indianajonesc, sí que és veritat que, com que dèiem, que el cinema més comercial del segle XX ha agafat i ha sabut jugar molt bé amb tota aquesta iconografia de la fascinació. Però ara també estava, jo crec que ens quedàvem aquí escoltant el Roger també perquè això que explicaves de com la divinitat està present i està encarnada en el món i per tant l'ésser humà hi coexisteix, també m'explica un dels elements fonamentals de la primera història del Max Ethne, que després és una de les que trobo que es va diguem-ne reescrivint més al llarg de tota aquesta antologia fins al Mambo Jambo de Reed, no? I que és aquest llibre de Toth, si ho dic bé.
Sí.
Ja,
per exemple,
amb els dubtes,
no ho sabem del cert, però...
Però sí, aquest llibre en el qual realment, no? I tu ho expliques molt bé en les... en el pròleg i en les diverses introduccions, no? que vas presentant textos i seccions. Clar, com aquí aquesta encarnació també està en la paraula, no? I en la paraula ritual. És aquesta cosa de trobo el llibre, recito la fórmula del llibre, llavors adquireixo un poder o un saber. Doncs,
exacte, sentits, sí. No? I a més és un saber en les cultures tradicionals que està molt ritualitzat. El gran pecat de Ethne i de Neferkhapta, que és l'altre que busquen aquest llibre, és saltar-se a la torera tota una sèrie de passos que has de fer per arribar a aquest coneixement de la divinitat, a aquest llibre. No és només trobar el llibre i llegir-lo, això no és. I, de fet, moltes de les històries de l'antologia es fonamenten en aquesta pressa per conèixer aquesta curiositat malsana, no? I també passa en el Filopseudis. Però també en l'Apuleu, l'Asa d'Or també es basa en aquesta curiositat que fa perdre els papers del protagonista i llavors es desenvolupa l'aventura, no? I en altres històries, Els deixebles de Sais, per exemple, que és aquest poema d'en Schiller, també hi ha una estàtua velada de la dea Isis. Es parla de que si li treus el vel, allò que pots contemplar és la veritat, però ningú ho fa, perquè està prohibit. Menys que quan arriba un jovenell amb aquesta curiositat pel coneixement, igual que el Ethne, igual que el Luci de Poleu, i s'atreveix a desvetllar i passa el que passa.
Sí, sí, perquè a més em sembla que hi ha una... Això que dius de la diferència entre la pressa, no?, la impaciència humanes, i el ritual, no? Llavors aquí el camí és el ritual, o l'aprenentatge, o les iniciacions, o els, fins i tot feies pensar també en tota la tradició dels cultes mistèrics.
És a dir, estan allà.
Si hi ha d'arribar, d'acord amb el camí correcte. No?
Exacte. Camí... És una gnosi, és un camí de coneixement. I, de fet, a la primera història de Ethne es veu, perquè Ethne aconsegueix el llibre, però quan llegeix la fórmula màgica no té les visions que havia tingut de Neferkhapta, que sí que ha fet tot un altre camí. Això vol dir que ell no ha adquirit aquest coneixement, no se n'ha fet beneficiari, l'ha perdut, no... Res.
A mi aquesta antologia teva, Roger, m'ha fet venir ganes de rellegir Heròdot, perquè al principi ja el pròleg l'esmentes, no? I clar, ell té doncs tot un llibre sobre Egipte, no? La segona part del primer volum de història, i me'n recordo que jo m'ho passava pipa llegint aquest llibre, i ara doncs amb aquesta antologia m'han vingut ganes de tornar, i he trobat algunes correspondències divertides, no? Per exemple, un text de l'antologia, que és el Fisiòleg, bueno, un fragment del Fisiòleg, no?, que és com la font d'inspiració de tots els bestiaris medievals, que parla doncs d'animals fantàstics, no? Comença dient, existeix un animal anomenat anudris, que té la forma d'un gos i és enemic del cocodril. Quan dorm el cocodril, ho fa amb la boca oberta. Aleshores, l'anudris s'empastifa tot el cos de fang i un cop està sec es fica dins la boca del cocodril, li rosega tots els canals del cos i li devora els intestins. Ja ha creat un suspens només amb aquest primer paràgraf. Doncs aquest text, que trobo que és divertidíssim, resulta que té com un paral·lelisme en el volum egipci d'Heròdot, que és la descripció que fa de l'hipopòtam, que trobo que és magnífica. Clar, parla dels animals que hi ha a Egipte i parla de l'hipopòtam. Bueno, jo tinc la traducció castellana de Gredos i diu... Los hipopótamos, por su parte, son sagrados en el lomo de Papremis, pero no lo son para los demás egipcios. Bueno, o sigui, només per alguns. Presentan la siguiente morfología. Es un cuadrúpedo patiendido como un buey y chato, que tiene cola y crin de caballo, colmillos bien visibles y que relincha como este animal. Su tamaño viene a ser el de un buey enorme y su piel es tan sumamente gruesa que una vez seca se hacen con ella astas de jabalina. Però bueno, aquest hipopòtum amb ullals, no?, i amb crinera de cavall, És magnífic, dius, clar, i aquest és el primer historiador, o sigui que ens hem de creure la seva història, clar, si ens explica això.
Són històries, jo feia com històries, més que històries, no? I clar, l'hipopòtam, un cavall de riu, hipopòtam.
Sí, clar, clar, per tant, ha de renillar per força, no pot fer altra cosa.
Sí, sí, sí. El deuria veure, Heròdot, jo tinc els meus dubtes, no, aquí, perquè hi ha tota aquesta història nota... de si Heròdot va estar per aquí, no va estar per aquí...
No, aquí a la nota de peu diu que no, que segurament només el va veure amb una representació pictòrica i que algú li havia explicat que era així. Ves a saber aquell algú que havia vist.
És que amb això és fenomenal, perquè tu Tucídides i Polibi, clar, Heròdot diuen sí, mestre, però hosti, no tenia cap rigor. No? És a dir, clar, sí, anava pels llocs, preguntava, i anava, sí que tenia memòria, tenia interès, i anava, i escrivia molt bé, meravellosament, no? Però, clar, prendre com a font documental que algú m'ha explicat i un dibuix que he vist de no sé on, doncs ja ho tenim. I la paraula fa la cosa.
No li podem demanar el nostre concepte d'història, ni molt menys. Molt menys.
Però en tot cas sí que el passatge il·lustra una cosa que també es veu en aquest llibre, no? Que és la importància dels animals en el món egipci i particularment el fisiòlogus, que és una mena de protobestiari que apareix en aquest llibre. És fascinant. També hi apareixen els animals en diferents il·lustracions. Després parlem de l'apartat il·lustració, perquè l'edició que ha fet Males Herbes amb els dibuixos també, seguint diferents tradicions de com han plasmat els seus egiptes, Apel·les Mestres, que té un escarabat, no? Parlant d'animals i tota aquesta és indissociable també a la seva cultura, a la seva manera d'entendre la seva cosmovisió. És tota aquesta fauna que, insisteixo, el fisiòlogus compareix d'una manera particular.
Clar, l'animal, oi? Una de les imatges que tenim d'Egipte són aquests déus amb caps, persones amb caps d'animals. I quan era petitó, jo diria que és una de les coses que em va atreure des del començament. I és per aquesta raó que dèiem una mica abans, que la divinitat es manifesta i és present en totes les criatures del món, i els animals, d'alguna manera, tenen en si mateix algun aspecte de la divinitat i l'expressen. I a més es poden... Clar, el déu Anubis, aquest famós del cap de xacal, clar, és un déu... que guarda la necròpolis. Els xacals segurament vivien a l'entorn de les comunitats humanes, aprofitant-se de les despulles, del que es pogués generar. O sigui que és un animal que vivia a la perifèria, prop de les ciutats dels morts. També és un animal que desenterra cadàvers, guarda les peces, no?, que pot caçar, les guarda i les desenterra. O sigui que ells devien veure alguna espècie d'analogia també com a animal que pot... que participa d'aquest procés de resurrecció del difunt, perquè Anubis formava part d'aquesta passió d'Osiris, aquest déu, el déu que mor i ressuscita. I a part també Anubis és un déu psicopom, que en diem, que acompanya l'ànima cap al més enllà, com a gos, com els gossos caçadors que guien el caçador cap a la seva presa, no? I aquesta mateixa idea. O sigui, d'alguna manera es poden... Jo no sé si es pot fer com a exercici, no?, de veure en cada animal per quina raó, per quines raons representen aquella divinitat, que s'hi amaga, què té a veure amb el comportament natural. Bueno, molt interessant, clar.
És fer-ho exacte, fer-ho amb el rigor que li demanàvem a Heròdot, no?, amb altres casos, o fer-ho des d'una lectura, i per entrar també en els altres textos, no?, des d'una lectura una mica gairebé en clau paròdica, perquè és curiós que el primer de les històries, més enllà del Maxent, que inclou aquest recull, és Llucià de Samòsata, que és una suma, com ho diríem, això, de paròdia i d'escepticisme sobrenatural, no? És a dir, entre la suma... Que és, només la noció de quantistes...
Els quantistes,
ja té una certa gràcia.
Sí, i jo diria que tota l'antologia predomina la cosa aquesta humorística, eh? Jo ja m'agrada que sigui així.
Per això dic que és del pròleg, no? Declaració d'intenció ens obrien bé, no?
Sí. I bueno, és que clar, aquest diàleg és divertidíssim, no? I és ambigu, perquè jo no sé fins a quin punt Samòsata, en Llucià, està al costat dels que es posen malalt sentint tota aquesta colla explicant barbaritats, o es posa al costat dels que d'alguna manera són capaços de disfrutar explicant històries, fabulant, no?, i d'alguna manera posar entre parèntesis temporalment el sentit de veritat de la racionalitat i de disfrutar amb aquelles històries de fantasmes i d'esperits que són una rere l'altra. No sé, tampoc queda clar perquè els altres sembla que s'ho creguin a pies juntilles, eh? Però bueno, es planteja aquesta cosa ambigua que és molt divertit, sí.
El Borja Balsamem deia, no? Parlant d'un autor que no tenim directament associat a això, al somriure o a allò, no? Que és Edgar Poe,
jo
i en canvi...
I he de dir que ara estem aquí parlant doncs, d'aspectes, diguem-ne, de la... d'Egipte i de la seva cultura i del seu llegat, diguem-ne, amb molt rigor i amb molta profunditat, i hi és, però també el que s'acosti o el que us acosteu a aquestes històries del Max Ernest, sapigueu que riureu durant tot el volum. Jo, fins i tot, el que dius ara, David, d'Edgar Allan Poe, dius, bueno, aquí és quan el segle XIX no agafa Egipte i el torna una cosa gòtica i sinistra i terrorífica. Què va? Jo, la conversa amb la mòmia d'Edgar Allan Poe, el moment en què... arriben amb aquestes notes, no?, que sempre s'envien en els mons de Poe, de vine immediatament, arriben en aquest cenacle que tenen una mòmia, i el moment en com descriu que han decidit electrificar la mòmia, no?, per tornar-li una certa vida, ho formula d'una manera que em sembla meravellosa, que diu, bueno, segurament, no?,
posar... Sí, perquè anaven a marxar, no?
Sotmetre,
i,
clar,
escolta, ja,
i sí. No, i a més, hi ha moments absolutament hilarants en aquell conte de... Escolta, ja sabem que som conscients de que potser sotmetre una mòmia doncs, a 6.000 volts, no sigui la idea més sensata, però, i aquest però ara ho comentava amb en David, és el però que li envies al lector, de dir, però ho farem, perquè si estàs llegint aquest conte és perquè has vingut a veure com parlem amb una mòmia i no perquè siguem sensats i ens anem de la reunió. I després el diàleg amb la mòmia, el moment en el qual li diuen, escolti, vostè tal i qual. I la mòmia diu, amb molt de gust, us explicaré doncs, com funcionaven les coses d'escarabeus. Hosti, m'ha semblat meravellós. Òbviament no és només això, no? Però sí que hi ha una... I em semblava molt interessant, també per assenyalar el recorregut, no?, de l'antologia, anar veient com cada autor, cada estètica, fins i tot, no?, del fantàstic, d'aquest... terror, fins i tot, no?, de Lovecraft i tota aquesta colla, com cada moment va rellegint Egipte i què en van fer servir, no? Jo crec que aquí el muntatge de l'antologia també és molt interessant perquè t'acompanya en tot aquest procés, no?, des de la paròdia inicial de Samòsata fins a totes aquestes apropiacions del 19 i del 20 que són interessantíssimes.
Sí, i podrien haver estat altres, perquè hi ha material per parar un tren. Però sí, també, a part de que volia que d'alguna manera sobresortís aquesta cosa més humorística, també és veritat que hi havia coses que havien de ser com obligatòries. Posar un Lovecraft...
Però no qualsevol Lovecraft, una col·laboració amb un tal Harry Houdini.
Sí, sí, però no et pensis que amb en Lovecraft tindries gaire més possibilitats de trobar una cosa d'Egipte així tan clara, eh? A mi m'hagués agradat molt incloure-hi un Algernon Blackwood. M'hagués encantat, però sàviament la gent de les Males Herbes em van dir que parés el carro i que prou. Però el Blackwood, d'alguna manera, potser és més terrorífic d'una altra manera que en Lovecraft, que això és com molt... Aquest text és esgotador, el del Lovecraft. Sí. Per Déu, acabes... I el Blackwood, d'alguna manera, t'encercla i et sap portar cap a zones més... inquietants.
La contracara d'això que ara parlàvem i de la figura aquesta divertida i a la vegada un dels mites més, jo crec que extremament populars de l'antic Egipte, que són les mòmies, no? I les seves malediccions, sobretot. Hem de parlar també de la peça de la Goodrich Freer, no? Parapsicòloga, un text fascinant, que a més recorregut per aquesta idea de la mòmia.
Clar, també hi ha coses que... no són ben bé literàries, perquè de fet aquest text de Goodrich Freer és un recull de cartes, de notacions, d'articles, i ella fa com una reconstrucció sobre aquesta mòmia, no? En Lucky Mummy, aquesta mòmia que està exposada al Museu Britànic i que va generar tota una sèrie de llegendes i històries increïbles, la veritat. Però està bé com a text, el podem llegir literàriament, igual que el fisiòlogus no està fet com un text literari en aquella època, ni molt menys, era un text religiós, moral, tot el que vulguis, però podem llegir, el fet d'haver-lo posat ja aquí en aquesta antologia es converteix en un text literari, oi? I a més que parla de dues mòmies, de dues malediccions, sí. De dues mòmies diferents, bueno... allà està. Sí, està bé perquè si aneu al Museu Britànic encara està aquesta mòmia allà.
I prou feina vaig tenir a veure d'una mica de prop la Pedra de Rosetta, que generava, quan encara es feien cues als museus, generava unes cues importants. Sense Pedra de Rosetta, és veritat que potser alguna d'aquestes coses no les coneixeria pràcticament cap.
Res, hauríem d'haver esperat alguna altra cosa semblant per poder...
Però és interessant perquè hi ha una diferència que tu remarques en algun punt, no? entre dos conceptes que, no sent, que de fet no són gens el mateix, que és egiptologia i egiptosofia, no? O...
Sí, clar, la ciència egiptològica és una cosa que neix fa 200 anys, i precisament amb la Pedra de Rosetta, i es fonamenta en la possibilitat de poder llegir tot el llegat textual de l'antic Egipte, el desxiframent dels jeroglífics amb Champollion i tota la colla. Però a Occident la idea d'Egipte ha estat present des dels mateixos grecs que van entrar en contacte amb ells en el segle VII, abans de la nostra era, i que no posseguéssim, que no sapiguéssim llegir els seus missatges no vol dir que Occident no s'hagi format tota una idea i un imaginari al voltant de l'antic Egipte. El començament de l'egiptologia és una mica trist perquè es posa com d'esquenes a tot el que s'havia dit anteriorment, ho considera com un gran error, bueno, perquè ja clar, l'especulació sobre l'escriptura jeroglífica al llarg de l'edat mitjana i sobretot del Renaixement és increïble, no? Escriptura simbòlica, que més enllà d'un idioma parla a través de signes, d'alguna manera és la mateixa ment divina que s'expressa simbòlicament sense necessitat de llengua. Clar, al final l'escriptura jeroglífica és bàsicament, entre altres coses, una escriptura que està representant una llengua, la llengua de l'antic Egipte, oi? I si es va posar de cul una mica amb tota aquesta tradició per considerar-la, clar, esotèrica i errada, però, escolta, per diversos camins, tots dos el que estan fent és pensar aquest antic Egipte en mètodes diferents, en concepcions de la veritat diferents, i en el fons donar volta sobre una cosa de la que no es traurà mai l'aigua clara, i que és bàsicament generar pensament i imaginaris al voltant d'aquesta cosa extinta des de fa molt de temps, no? O sigui que sí, egiptologia i egiptomania, egiptosofia, tot el que volguéssim, són coses diferents, però estan condemnades a entendre's i a donar voltes al voltant del mateix. Nami, nami, يا غزال نامي 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 يا غزال نامي يما عيون السود انت يا زينة ايامي يا احلى مولود نامي نامي يا غزال نامي. A mi m'ha fet recordar també algú que també ha recreat Egipte a través de la poesia, que és el Segimon Serrallonga, que té un llibre deliciós, Versions de poesia antiga, lamentablement descatalogat, com la majoria dels llibres que m'agraden, d'altra banda.
Això està clar, que has de crear una editorial i recuperar tot això, eh?
Hauré de demanar permís als egipcis, sí, perquè en aquest llibre hi ha una secció de poemes antics egipcis que ell traduïa, entenc, realment des de l'original, perquè havia estudiat l'escriptura egípcia, bueno, almenys fins al punt de saber què està passant en cada vers, en cada moment, no? I segurament també comparava amb altres versions. I per mi la secció egípcia precisament del llibre és la més fascinant perquè, per una banda, està feta amb un català molt viu, molt real i molt saborós, i d'altra banda també conserva el gust d'Egipte. Hi ha un poema, per exemple, que, i a part que les notes a peu dels poemes també són com poemes afegits, hi ha un poema que potser és millor llegir primer la nota, que diu: el poema expressa la revolta de l'enamorada contra la família o els codis socials. Els topònims marquen els límits d'Egipte. És a dir, hi ha uns topònims en el poema que ens serveixen per dibuixar mentalment el mapa d'Egipte, no? El delta al Mediterrani, Hor al nord, Palestina i Síria, Kush al sud, Núbia, Sudan, el desert a l'oest, mar a l'est, Mar Roja o dels joncs. I llavors ve el poema que realment doncs tenim tots aquests topònims, no? I diu: el meu cor no serà feliç del teu amor, llobató meu, fins que no sigui tot embriaguesa. i no et deixaré anar per cops que em clavin quan te'n vas a folgar als aiguals del Delta o a les terres del Hor, ni a cops de massa, o a les terres del Cus, ni a garrotades, o als confins del desert, ni a mastegots, o a les ribes del mar, ni a clatellades. Jo no faré cap cas d'aquells que em diuen que em tregui del damunt la fam que tinc de tu. És que és brutal, no? És fantàstic, no? Per mi és realment dels millors llibres de poesia traduïda que hi ha en català, i és una pena que no existeix. O sigui, jo he hagut de fer unes fotocòpies semiclandestines d'un llibre de la biblioteca, però la part d'Egipte és magnífica, no? I també hi ha un altre poema que em fa molta gràcia, que surt el cocodril, no? L'animal sagrat. L'amor de ma germana a l'altra riba, enmig el gran corrent. Com vull haver-la? Ajaçat al sorral, un cocodril espia. Em tiro a l'aigua i nedo per l'onatge. El cor se'n fa potent per dins la correntia, com terra ferma sota els peus es tornen les onades. L'amor per ella ha fet de mi un fedat i ella, per mi, talment ha encisat l'aigua. I hi ha una nota meravellosa que parla de dos egiptòlegs, Rashevitz i Gilbert, diu: ells dubten que es pugui travessar el Nil nedant. No s'adonen que... Magnífic. No s'adonen que el poeta egipci vol dir que l'amor és més poderós que el potentíssim corrent del riu. I després diu: Mao Zedong va travessar el Yangtze 3 vegades, a una edat avançada. Després de la primera va escriure el poema La nedada. I després ja ve un poema de Mao, que també és una delícia.
Mare de Déu.
O sigui que fins a on ens pot portar a Egipte, no? Fins i tot fins a la Xina.
Clar, clar. Sí, el recorregut és important, eh?
Estàs molt bé. O sigui que són traduccions de poemes...
Sí, sí.
Això està molt bé.
Del Segimon Serrallonga, sí, sí.
Veus, se t'ha escapat, Roger, també, eh?
Absolutament.
I se li ha escapat perquè, com ell explica en el llibre, la presència en la literatura catalana d'Egipte no és massiva, no? Hi ha els casos d'Espriu, singularment ens estimem molt el cas de Moix, de Trens i Moix, i tot el seu Egipte, que va formar part d'una fascinació que va plasmar en tants llibres. Tomàs Rúfol. És la peça que heu triat en la compilació. Però que vull dir que al final és la nostra tradició literària.
Poca cosa.
Una aparició anecdòtica.
Poca cosa. Clar, l'egiptologia neix en 3 grans països, França, Anglaterra i Alemanya, i aquí realment, doncs, a part d'estudis científics, també es desenvolupa tot un imaginari popular perquè hi ha aquest interès. Espanya, d'alguna manera, doncs es va mantenir al marge per interessos colonials, perquè hem de tenir en compte que l'egiptologia neix en un context de l'Europa colonial. El gran descobriment d'Egipte és a través dels francesos i quan Napoleó va amb les seves tropes el 1799 o 98 a lluitar contra els otomans i d'alguna manera a fer-los la barrila als anglesos, no? Sí. Bueno, i clar, Espanya no estava en aquest context. I en aquest sentit, poqueta cosa... També tenim la mala sort que la Guerra Civil també va troncar tota una possibilitat de crear uns estudis egiptològics universitaris. Salvador Espriu hagués estat un d'aquests egiptòlegs que, bueno, hagués pogut començar una càtedra a la Universitat de Barcelona. Anem a saber, vés a saber. Però el que sí que és veritat és que també rastrejant la seva poesia, la poesia de l'Espriu, et vas trobant aquest interès per Egipte, que en el seu cas era Egipte, també tot el Pròxim Orient, la qüestió de Terra Santa, etc. Però es veu que ell va sentir una cosa especial per Egipte i hagués omplert, hagués començat un camí que, bueno, fins molt després no han començat a haver-hi aquí estudis d'egiptologia reglats i tota la pesca, no?
Fins un Roger Fortea que repararà tots els deutes.
Jo veig que el Roger ja ha entrat aquí amenaçant, suggerint una segona part d'aquesta antologia. Que estaria molt bé, no? Sobretot perquè sí que és cert que una mica amb tot això que dieu, La sensació és que, almenys llegint aquesta antologia, és que és un fil que estira molts altres fils, no? A mi almenys m'ha portat cap aquí. Un dels fils, per exemple, i recuperant una paraula que hem anat dient tots, que és aquesta idea de la fascinació, em sembla que, per exemple, és simptomàtic que gran part de l'antologia, això és una observació i una pregunta, alhora, però que gran part de l'antologia també s'alimenta d'això, doncs, a partir del 19 en endavant, no? I, clar, una altra de les qüestions, a banda de la història mateixa de l'egiptologia, de les descobertes, etc., tenia a veure per mi, o almenys em feia l'efecte que tenia alguna mena de relació amb també tot aquest procés del que anomena el desencantament del món, i de com també, doncs, tota aquesta aparició del gòtic, del fantàstic, de tota aquesta tradició moderna, es dona en un dels segles que impulsa i radicalitza aquesta racionalització, aquest positivisme imperant en totes les, diguem, dimensions de la vida quotidiana, no? I em semblava que hi ha alguna cosa en Egipte, precisament per això que comentaves tu, el puzzle inacabat, de, diguem, tot aquest imperi llunyà, no? Aquesta idea de la... d'allò llunyà, que a més és d'alguna manera irresoluble, que serveix, o almenys que Europa, una part d'Europa la fa servir com el lloc en el qual poder portar totes les elucubracions, fantasies, contactes amb les transcendències, amb els principis arcans, tu també mencionaves en algun moment, amb aquests déus primigenis, lovecraftians. És a dir, és la sensació que tot l'element de la fantasia i la fabulació s'ha de situar i s'ha d'arrelar en algun lloc, no? Els romàntics ho van fer amb un cert exotisme, però és que després tot el segle XIX se n'ha d'anar lluny, no? I aquesta, em sembla que l'Egipte, o tot l'imaginari egiptosòfic que deies, ofereix això, no? Ofereix aquesta llunyania en la qual, doncs, la fabulació europea pot fer-se creïble, no? Almenys jugar-hi.
Sí, és com un calaix de sastre, oi? Però, però és Egipte i és tot Orient, eh? Jo crec que és tot Orient.
Sí, també,
Orient, també. L'Orient, que al final ja no saps ben bé què és Orient, perquè... Orient va això de l'orientalisme, parla des del Marroc fins al Japó. Què és Orient? És l'altre, no?
És l'altre, sí, completament.
Per excel·lència. I a més, en aquest segle XIX del que parlaves, que hi ha aquest desencantament del món, aquesta imposició d'una realitat tan diferent que trenca amb la tradició de segles, i aquests moviments literaris, oi, d'alguna manera... fan aflorar tot aquell tot allò inconscient, tot allò no lligat a la raó, també lligat amb la tradició, amb el folklore, no? Perquè de fet el mite de la mòmia, tal com es formulen els autors anglesos, sobretot Doyle i companyia, és sobretot una reformulació del propi folklore anglès, de les malediccions i castells i fantasmes, no tant de la cosa egípcia. Es fa servir la cosa egípcia, igual que el Dràcula de Bram Stoker, és a dir, agafa les llegendes dels vampirs dels Balcans o de l'Europa de l'Est i d'on sigui, però el converteix en un conte i el porta cap a Londres, no? I és curiós, perquè tot aquest horror de l'Orient, a més sempre és Orient, no? Els Balcans, els vampirs, a Egipte tenim la mòmia, a Xina hi ha el Fumanxú, i tots venen a la metròpoli d'alguna manera com per sembrar el terror i mostrar que aquesta realitat victoriana o industrial, aquesta nova raó, no és tan ferma, no és tan... és molt fàcil donar-li la volta. Que per altra banda, jo, em fa l'efecte que ja està en altres capes de la literatura, això, el Dr. Jekyll i Mr. Hyde és d'alguna manera això, no? De dir, la societat victoriana de les bones formes, del progrés, només cal fer-li un petit clic així i és el dimoni.
I a més es veu molt clar, pensava també en tot aquesta, això que deies, no? Tots aquests usos del mesmerisme, de la parapsicologia, no? Pensava també en els contes de Hoffman, no? Que van per una altra banda, però que també t'estan girant, capgirant tota l'estona aquesta idea de sí, tenim una ciència, però aquesta ciència, segons qui l'agafi, normalment és això que dius, sempre és un paio en un castell, no? En un lloc allò de sòtans i de llocs més o menys arcans o amagats. Segons qui faci servir aquesta tecnologia, després allibera forces primigènies, no? I aquestes forces, sí que és molt interessant veure com Europa va buscar en l'altre i en l'imaginari de l'altre una figura que li permeti concretar, no? Aquest altre, aquest terror, allò que potser en la nostra presumpció arrogant d'anar conquerint el món a través de la tecnologia i del coneixement, el que no estem sabent veure és que estem alliberant o tocant coses molt antigues i molt primordials i molt poderoses. I em semblava que aquí a Egipte, com també en el cas dels Balcans o de Xina, afegeixen aquesta doble distància, no? Territorial i temporal. Clar, Egipte és molt lluny. Llavors allà, en última instància, d'allà pot retornar qualsevol cosa, no? I no m'estranya que una de les coses que retorni sigui l'horror, no? L'horror del reprimit que Europa ha anat, no? Empenyent enllà per tal de poder-se constituir com aquesta cosa neta, racional i maca, no? I em sembla molt bonic veure com a més ho fan això, no? Doncs el que deies tu abans, les potències colonials, no?
Sí, sempre serà una cosa fantasmagòrica, no? Un producte del desig, del terror. No sé si el terme seria més aviat fantasmàtic, sembla que és més de la psicologia i tira més per aquí, oi? Però tota la literatura del XIX això està per allà rebullint, no? Penso en Moby Dick, la balena, ja no la balena blanca, sinó tot l'animal de la balena, és un fantasma, sempre es parla de, no? Aquesta categoria fantasmagòrica.
Has tocat una de les obsessions amb Borja, no sé si ho sabies, però...
Veig que aquest any del Maragde va sortir.
Molt bé.
No, però i tant. Sí, sí.
Fins que es caça, no? No saben quina forma té, perquè... I en canvi, quan es caça ja està morta i s'aixeca, la forma es perd, es converteix en una substància i mai sabran ben bé que aquest bitxo que està allà dins les aigües...
Escolta'm, Roger, també hi ha una altra fascinació que és la que ha tingut, perquè i ho deia abans i vull remarcar-ho perquè val la pena, les històries del Maxent en aquesta edició meravellosa que heu fet amb les herbes està il·lustrada, il·lustradíssima a més amb una quantitat de diversitat gràfica, no? De Max Ernst, el veiem a la coberta amb una cara bastant coneguda, amb aquest punt d'equilibri o de desequilibri entre l'horror i el surreal que té l'obra d'Ernst. També l'altre Max, Piranesi, Edward Lear, George Barbier, un bestiari de Cambridge, hi ha un munt d'il·lustracions, perquè certament l'Egipte ha tingut també una traducció gràfica important, no? I ha tingut una traducció gràfica fins i tot en una de les formes més populars de la literatura. Adolf Beltran, com estàs?
Molt bé.
Que és el còmic.
Sí, almenys el cas de Tintín, d'Hergé, jo tinc un exemplar bastant desballestat que s'aguanta no amb pinces, però sí amb cel·lo, perquè si no es desenquaderna, de l'editorial Joventut, i en aquí, els cigars del faraó, hi ha unes quantes pàgines, que no en són moltes, dedicades a Egipte, no? I que tenen molta importància en aquest capítol. Són Tintín i Milú, que estan a bord d'un creuer, que estan molt a prop d'arribar a Port Said, però que el seu destí final és Hong Kong, després de travessar el canal de Suez, de tirar per l'Índic, però llavors passen una sèrie de circumstàncies, entre les quals que Tintín coneix una mena de professor tornassol mig barrejat o empaltat de rompetechos, que és el professor Ciclo, que és un egiptòleg i que va vestit no pas a la manera d'Indiana Jones, sinó amb jaqué, amb un barret d'aquests llargs i forts o alts i forts, i passen també una sèrie de circumstàncies. Aquest professor, aquest egiptòleg, té un papir amb la tomba secreta, amb els plànols de la tomba secreta del faraó Kiosk. Aquest és el nom, no? I aconsegueixen penetrar en aquell recinte funerari, vas veient els jeroglífics aquells, que n'hi ha que són, diguéssim, completament incongruents, perquè hi ha pipes, perquè hi ha cares dels policies Dupont i Dupont, però també n'hi ha que sí que són més ad hoc, no? Hi ha una estàtua d'Anubis, abans en parlàveu, no?, del déu amb el cap de xacal, no?, que, com deies tu, Roger, molt bé, doncs també presidia les momificacions, guardava la necròpolis i conduïa l'ànima cap al més enllà, no?, l'ànima del difunt. I llavors hi ha aquella estampa, que no sé si, o aquella vinyeta, o aquelles vinyetes, que no sé si recordeu, no?, que es veuen tots els, se'n deu haver de dir, taüts, perquè són, sembla, de fusta, no sarcòfags, no?, deuen ser taüts, que estan drets i repenjats a la paret amb les mòmies, no?, amb les mòmies, doncs això, o amb els personatges momificats de coll cap avall, però en canvi el cap té, doncs, el seu barbó, el seu bigoti, conserven el seu barret, molt diversos, no?, i tots estan numerats fins a 19, i a més amb el nom. I si t'hi fixes molt, et trobes un que es diu Lord Carnaval.
Aquí.
Lord Carnaval.
De fet, no és la portada de l'àlbum, no és aquesta?
Mira, exacte. Sí.
Sí, el que passa és que aquest, concretament, n'hi ha d'altres.
Però aquí
no hi ha
els noms, no?
Sí. Trentèn, és a dir, hi ha el nom i després també hi ha la data de defunció, perquè aquí actua la maledicció de la mòmia. I quan hi ha, diguéssim, quan t'hi fixes i veus això de Lord Carnaval, és una referència òbvia a Lord Carnarvon, que era el mecenes d'aquella expedició que va aconseguir arribar fins a la tomba de Tutankamon, no?, la de Howard Carter.
I que ell mateix va morir volem pensar que no per una maledicció, no?
Vull dir una infecció, no ho sé. Ostres, està molt bé perquè volíem incloure una d'aquestes vinyetes nosaltres en la part d'imatges, però és tan difícil contactar amb aquesta gent i fan tanta por.
Els hereus
no? Que al final no... Però hi ha unes coses fenomenals aquí.
Clar, és el quart àlbum de la sèrie i està dibuixat l'any 32-33. Només feia 12 anys de la descoberta de la tomba de Tutankamon. I abans parlàveu d'aquelles febrades d'egiptomania, no?, al llarg del segle XIX, Napoleó, la pedra roseta, tal. Doncs, clar, això va desfermar a tota Europa i a Bèlgica també una gran egiptomania.
I tant, i tant.
Però es veu que durant anys i anys doncs, els diaris anaven plens d'això, de quan havien aconseguit entrar en una altra cambra funerària, quan anaven numerant els objectes, quan els traslladaven cap al Caire, i és en aquest ambient que Hergé escriu, no?, escriu i dibuixa, de manera que també és fruit molt de la seva època. No explicarem gaires coses, però sí que és veritat que l'aventura aquesta, que és pròpiament una aventura, perquè hi ha una intriga, és el primer capítol de la sèrie on hi ha pròpiament una intriga, no com el País dels Soviets, no com el Tintín al Congo, no, aquí sí que n'hi ha una, que a més té relació amb aquells abans, amb aquells cigars del faraó, amb aquella vitola que té el símbol del faraó quiosc, i que es resoldrà, no pas en aquest capítol, que després et porta cap a Aràbia, et porta cap a l'Índia, sinó en el següent, que és el Lotus Blau. Això mateix, això mateix.
Sí, sí.
Una de les grans contribucions, no? Abans dèiem, sentíem la John Williams amb Indiana Jones, no? Indiana Jones, això sempre ha estat una herència reconeguda. Spielberg, que tu el llegeixes en clau de Tintín, i Indiana Jones és la transposició pràcticament de les aventures de Tintín, d'una certa forma, no? Però si la primera gran contribució potser popular a difondre una certa idea d'Egipte, no? Què deies, als anys 30...
Sí,
doncs imagina,
això,
no?
La versió blanc i negre és del 32-33.
I que li devem també una part important, Hergé.
Sí, i tant. I això que deies tu, d'aquesta egiptomania que va esclatar per tot arreu, no? Aquí a Barcelona també. Hi ha una de les cites que poso al començament del llibre, que és un couplet del paral·lel de l'any 25, d'una revista, un espectacle de revista que es deia Ric Ric o una cosa així,
sí.
Manuel Sugranyes, que va ser un d'aquests empresaris i autor, i és un couplet al·lucinant. Jo tenia la cinta, la tinc encara des de que era petitó, perquè la Mari Sempere va gravar un disc on recollia diverses cançons d'aquesta tradició de la comèdia musical catalana, i, ostres, és un foxtrot al·lucinant. Segur que el podeu trobar, es troba per tot arreu. I és maquíssim, el tothom jama, macarrònic, faraònic, en pijama.
I aquella expressió, no?, de fer l'egipci, això... que és la de demanar. Jo diria que sí. I
algun
cop he sentit això.
Sí, ah, sí?
Sí, és a dir, fer allò de com anar demanant, anar pidulant, d'alguna manera, no? Anava clavant sablassos, que es deia, em sembla, a l'època.
L'egipci.
Sí, sí, exacte. Forma part també de, no?, de com ha ingressat en la manera, en el llenguatge, que caram, en les expressions populars, no? I no únicament populars, perquè un dels textos dels molts de la diversitat que jo crec que és interessant també, no?, de gèneres i de poesia o assaig o petites incursions, relats, per descomptat, contes, ja n'hem parlat d'aquesta antologia, és un llibre que a mi sempre m'ha fascinat per estrany, per ocult, per misteriós, que és la Hipteronomàquia Polífili, no? Aquest somni de Polífil, que també hi ha una part important consagrada a Egipte.
Sí, 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 aquest llibre, oi, és una cosa fenomenal. I per mi ve a resumir una mica també tota la idea de la fascinació per Egipte que ha sentit Occident. Perquè aquest Polífil, oi, va a la recerca d'aquesta pòlia, no? aquesta enamorada seva, que no se sap si és un somni, si està morta, si existeix d'alguna manera, però en tot cas, Polífil sent la pèrdua d'aquest amor i es llança una aventura onírica a buscar-la, no?, a buscar-la. I aquesta pòlia mateixa també és com la mateixa Antigó, perquè tot el recorregut són una sèrie de runes impressionants, fins al punt que no sap si Polífil està buscant l'amor carnal, l'amor per l'antiguitat, no? Però, i en aquesta recerca, en aquesta búsqueda, es va generant tot el llibre, tota l'aventura, tota la poesia, i tot el que es va generant és l'aventura egiptomaníaca, egiptològica, o com vulguem dir-li, una mostra, que és el llibre, aquest, en si mateix, també, oi?
Sí, 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 que aquí crec que es pot trobar... El va traduir a Cantilado, el va publicar Cantilado fa...
Pilar Pedraza.
Això mateix, fa alguns anys. Escolta'm, clar, dèiem abans a la càtedra que no va poder fundar Salvador Espriu, no? Jo feia la broma amb Roger Fortea, però sí que, més enllà de... Clar, el doctor Jones no arriba a ser qui és, sinó passa una sèrie de no només de peripècies, sinó d'interessos i de curiositats. Em preguntava, sobretot amb el grau d'erudició que hi ha en al darrere d'aquests textos, i no només els textos, sinó les escriptures, quan, en Roger, de cop i volta algú, m'imagino aquesta fascinació per Egipte, des de petit,
et va anar creient. Des de petit, oi? Tothom que estava involucrat en això d'Egipte és perquè des de petit alguna cosa l'ha cridat. I, bueno, jo vaig fer estudis d'egiptologia, que existeix un l'IEPOA, l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic, des dels anys principis dels 90, i si no abans, està fent cursos reglats d'egiptologia i també relacionats amb el Pròxim Orient. Jo havia estudiat filosofia i després de la llicenciatura vaig voler, va ser com un retorn a la cosa de la infància, però accedint al món d'Egipte des de la filosofia, des d'un interès per, precisament, per pensar una possibilitat de pensar el món que no fos a través de la raó, o com precisament la filosofia contemporània ha fet una crítica tan profunda de la racionalitat, de la qual... I el meu interès per tornar a Egipte va ser per veure com una civilització que existia abans dels grecs i del famós invent del Logos i tota la pesca, com se les ingeniava. Una civilització que funcionava un pensament mític, no? O la religió no és la religió tal com l'entenem nosaltres, sinó que era una cosa viscuda, essencial, i una altra cosa. I per això vaig acostar-me altre cop cap a Egipte. I això, doncs això, que hi ha un IEPOA, hi ha un estudi d'estudis del Pròxim Orient Antic, per si algú vol estudiar egiptologia, és clar que sí.
Sí, sí.
Us encoratgem des d'aquí.
Sí, potser perquè, ara que venint de la filosofia i que citaves aquesta idea, no?, i aquest lloc comú del famós pas del mite al Logos, potser com més ens acostem al Logos, més necessitat estem de mites, no? I l'Egipte ens en proporciona cabassos.
Home, mira, fixa't com els grecs són els primers que d'alguna manera escriuen els mites, no?, d'una forma narrativa, precisament perquè ja s'estava perdent el sentit ritual, i necessiten d'alguna manera fixar-ho perquè no es perdi. Els egipcis no ho van fer mai, això. No tenen els mites escrits tal com els entenem nosaltres, una mitologia entesa com ho van fer els grecs. Egipte va viure fins al final, hauríem de tot matisable, esclar, però com una societat immersa en un pensament religiós, i al voltant d'aquesta figura, parlem d'Egipte faraònic perquè és tota la història lligada al voltant d'aquesta figura reial del faraó com a divinitat en el món. Clar, els grecs això ja no s'ho creien, no? Que un déu estigués allà, no? I tampoc es creien els mites. Llavors els escriuen i en fan contes i fàbules que els pots llegir en clau al·legòrica i segurament en trauràs saviesa i coneixement, però ja no és la divinitat d'alguna manera com els egipcis pensaven, que l'escriptura i els seus ritus eren paraules divines, les medunetger, que en deien ells. Era la divinitat mateixa feta paraula, d'alguna manera manifestant-se. Mm-hmm. Com amb els fenòmens naturals, doncs, l'escriptura era una altra de les maneres en què la divinitat està allà mostrant-se i d'alguna manera l'home pot accedir i aprendre a relacionar-se, a veure'l, a conèixer.
Les històries del Maxenda, amb textos grecs, coptes medievals i amb una pila d'autors que, vaja, figures, algunes n'hem parlat explícitament, d'altres no, perquè hi ha Conan Doyle, Edgar Poe, que ha sortit, Lovecraft, Ismael Reed... Clar, jo deia Schiller, que també l'ha citat, però dèiem abans Tomàs Rúfol com únic cas. No és veritat, perquè hi ha una peça, a mi m'agrada molt, Apel·les mestres. Apel·les, com bé diu l'editor Ramon Mas, sense ela geminada, perquè ell ho escrivia així, només amb ela. Per tant, Apel·les mestres, que efectivament també, més enllà de l'escarabat, hi ha una peça que és una delícia.
Sí, oi, una cançó de Bressol preciosa,
no? Això mateix.
I a més amb aquesta idea de que totes les religions, en el fons, són la mateixa religió, que el cristianisme no deixa de ser una reformulació d'aquesta antiga idea d'Isis, com a mare del déu, esposa d'un déu difunt, un nen que ve per venjar el seu pare... Bueno, tot això són... idees d'un mateix fons religiós, oi? Que bé, aneu a saber, sí, potser no, literàriament funciona, oi? I la cançó és maquíssima. L'altre dia li llegia la meva filla i li va agradar molt.
Veus?
No es va dormir, però li va agradar molt.
No sempre les cançons de bressols no sempre serveixen per dormir.
Si són massa interessants, o estan massa ben escrites.
Exacte. Però escolta, mira, parlant de cançons, mira que han trobat la Dolfi i la Rosa.
Una gran revolució hi ha a la Xina i al Japó, perquè un savi sense por ha obert la tumba d'un faraó. Quan el savi allí va entrar, el que més li va estranyar va ser un negre que cantava una sardana de l'Empordà i una flauta, de cartó, que tot sola va tocar un foc africà. Tothom jama, tothom jama, macarrònic, faraònic, fots de fama. Campi jama, hi ha una cama, ell ballava, tothom jama, tothom jama.
Quina delícia, aquest és el couplet, efectivament, de Manuel Sugranyes, que cita en el llibre l'epígraf. Celebro tant tota la peça, sobretot quan per fer, no, amb tothom jama, per fer-ho rimar, canvia el pijama, fa dir pijama, en fi, tot ella és una història també, no?, en versió també popular d'aquesta hipnosi que ens provoca Egipte. En una versió deies, Adolf, Escamillo, eh? Escamillo és l'equip.
La canta l'Escamillo, sí.
Sí, sí, que tu deies, havies conegut a la Mari Sempere.
Bueno, la Mari Sempere, aquesta és la gravació, sí, de la Mari Sempere, però la Mari Sempere va agafant diversa gent, entre ells l'Escamillo, i en aquest disc la canta l'Escamillo. Però també jo l'he sentit cantada per la Remena Nena, la Guillermina Mota.
Ah, això mateix.
Sí, oi, bueno, sembla que hi ha diverses versions.
Sí, sí, sí. Ja me l'imagino molt. Quadra molt amb l'estil i amb la seva veu. Tothom jama i tothom ha d'anar corrents a buscar aquesta antologia, aquest llibre fascinant, les històries del Maxenda i altres relats sobre l'Egipte fantàstic, curat i editat per Roger Fortea i editat per Males Herbes, amb una peça que és, vaja, orfebreria, tapa dura, és un llibre d'aquests que podeu regalar.
Sí, llibre preciós. No,
és un llibre preciós i preciosista, cosa que és fantàstica, no només per Nadal, sinó tot l'any, perquè l'Egipte, mira si són anys que ens persegueix. Per tant, Roger Fortea, moltíssimes gràcies per la feinada, per compartir al capdavall el que és la teva passió vitalícia amb tots nosaltres. És un gran regal que ens has fet i fins una altra. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Xènia Borja, que vagi bé.
Fins aviat.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Tothom ha, tothom jama i tothom dret, perquè arriba el Joan Lluís. Lluís, com estem?
Molt bé, gràcies.
Venim d'aquest couplet, egipci o para egipci, d'un programa dedicat, doncs, a aquest món i a aquesta civilització que culturalment ha acabat, doncs, penetrant en tantíssims contes, ara ho sentíem, també músiques, històries diverses, i que avui tu ens portes des d'on? Perquè, insisteixo, ho dèiem també amb en Roger Fortea, podríem allargassar les històries d'Egipte, no?, i de la seva cultura mil·lenària, durant hores i hores.
I tant, i tant.
Dic, espera, que encara n'hi ha més.
No, ens n'anem al costat d'Egipte, en un país que es diu Calímbia. Mm-hmm. Calímbia no et deu sonar, suposo.
No, però tu sí, perquè pot ser que sigui imaginari.
És imaginari.
Per tant, és el teu territori.
És un país imaginari situat al costat entre Egipte i Líbia.
Uh-huh.
Llavors, imaginat per una escriptora anglesa nascuda a Egipte, que es diu Penelope Lively,
uh-huh,
en una novel·la titulada La germana de Cleopatra, que és del 93. Llavors, aquesta novel·la és una novel·la que es passa al segle XXI, no, al segle XX, que és una novel·la absolutament moderna dels anys 90. És una història de passatgers que tenen un avió que té un problema tècnic i s'han de quedar en un país que és una dictadura, i llavors hi ha tot una sèrie de problemes. Oscil·la entre comèdia i tragèdia. És una novel·la que està molt bé, i entremig de cada capítol hi ha la història del país. i és una història evidentment fictícia, llavors entrem en una ucronia, que no és un país que existeix així espontàniament sense cap història, com passa sovint amb novel·les que hi ha en països imaginaris, per exemple, a Europa Central, que es diu que hi ha un ducat, una cosa així. No, aquest està perfectament documentat, falsament documentat, per Penelope Lively. Llavors, s'inicia amb la germana de Cleopatra, la germana petita, que es deia Berenice, pretesament, i que per una qüestió de rivalitat fraternal, se sap que Cleopatra es va carregar almenys un dels seus germans, que el va matar, o el va fer matar, vull dir, eren aquestes coses habituals que es passaven a les famílies reials d'aquella època. Bé, avui, en fi, bé, no entrem.
No toquem qüestions, per favor.
No.
O sí, que caramba, som-hi. Apa.
Doncs, hi ha un país, i llavors explica els orígens d'aquest país, explicant com es van tenir problemes familiars, com des de Calímbia Berenice va provar de seduir Marc Antoni perquè es quedés amb ella i no se'n tornés amb Cleopatra, la qual cosa si ho hagués fet hauria canviat la història de Roma, potser, fins i tot. Vull dir, però el que és interessant és que No posa escriptors imaginaris, cita escriptors reals, però amb citacions imaginàries. Es fa dir coses a escriptors que no ho han dit mai.
Això és interessant. Per exemple?
Per exemple, Heròdot, Plutarc o Flaubert. Llavors, els introdueix a mig del llibre i diu com ho va dir Heròdot, que descriu les dones, com es vesteixen, i que una tradició festiva és que es tenyessin la pell de color verd, per exemple, o Plutarc, que explica aquesta història de Marc Antoni, com ella va voler seduir-la, però Marc Antoni al final s'ho va repensar, probablement va fer com una comparació entre les dues germanes, aviam quina li anava més bé, vull dir, de manera bastant fred i cínica. I Flaubert, que és molt divertit, que explica en el seu diari, se sap que Flaubert va anar a Àfrica del Nord, explica en el seu diari una visita en un bordell de la capital de Calímbia de manera molt crua, i tot això ho posa com si fossin ells que ho hagués escrit, però avisant. És a dir, és un pastitx, fer veure que escrius en lloc d'un altre és un pastitx, si no és un plagi, però quan ho dius és un pastitx. Però això a mi m'ha interessat molt, perquè jo, si posés en una ficció meva una citació o un text d'un altre autor real, no diria que és fictícia la part que posaria, perquè voldria enganyar el lector fins al final, voldria deixar-li el dubte fins al final. I en canvi, la Penelope Lively no ho fa, és honesta, ho diu en peu de pàgina, diu totes les citacions són fictícies. Per tant, posa el lector al seu costat, però també amb el risc que el lector no sigui prou empàtic amb el text, que digui, sí, Plutarc diu això, però en el fons no ho diu. I és un risc assumit que crec que li queda molt bé i és molt honorable.
És molt honorable per part de Penelope Lively, també molt honorable per part de Joan Lluís Lluís, que hagi confessat, perquè també és un risc, que a partir d'ara qualsevol ficció com a tal llegida que tindrem en mans teves, doncs podrem pensar que efectivament aquella citació forma part.
Pot passar.
Una invenció, i si no, ho recordarem des del programa. En tot cas, una gran, la germana de Cleopatra, una gran troballa també, com sempre, a Joan Lluís, i ens retrobem la setmana que ve. Que vagi bé.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui amb un tema ben particular, una cançó tradicional egípcia, d'origen incert, i cantada, atenció, en àrab, francès, italià i castellà. Amb vosaltres, Adolf Beltran, Dolors Janola, Rosa Silluela, Consola i un servidor, David Guzmán. En la veu del libanès Bob Azam, Ya Mustafa.
سرحان افتح نيرا عجمي ولف على الجيران وما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو وما يجي كيفو كيفو يشرب على كيفو كيفو يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى سبع سنين في العتاري
quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit monte et ne fais pas de façon. Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit monte et ne fais pas de façon. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa, a la bajeta, ya Mustafa, sabas en inferatar, te lo asignina, shema. Allumée avec une allumette et tu m'as fait perdre la tête. Tu m'as allumé avec une allumette et tu m'as fait perdre la tête. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, como la salsa de pomodoro. Va a ser impelatario de la divina Maxi.